A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adeu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.
Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
Una bola de cristall per al llum, una lliura d'embotits, 5 còpecs del clavell d'espècie...
Socials de l'afer, però juro solemnament que no he tacat el nom del
30,
meu marit.
40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara, on m'he de posar?
Radioteatre, amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a 3bs.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. A veure, avui tenim uns convidats que potser dir de Sant Cugat exactament... Bé, són de Sant Cugat, però són de Valldoreix. i això s'ha d'accentuar en aquest cas. I per què? Perquè parlem de la mostra de teatre de Valldoreix. Però abans... La homilia de molta comèdia. Avui, què fan els congressos d'espectadors? Benvinguts, germans en les arts escèniques. La setmana passada es va celebrar a Barcelona el primer congrés internacional d'espectadors de teatre organitzat pel grup Focus del senyor Daniel Martínez. Naturalment, com havia de ser, el congrés es va fer al Teatre Romea i sembla amb molt èxit de públic. Més de 600 assistents que venien de 28 països i 5 continents diferents. Jo quan llegeixo això, haig de dir que em sembla impossible. I quan segueixo llegint el que declara en Pepe Zapata, que és el comissari del Congrés, hi havia un comissari i tot, encara més. Diu que després de les conferències, sessions plenàries, presentació de projectes i tallers realitzats per i amb els assistents, configurat en tres línies, diversitat, transversalitat i participació, s'ha determinat l'importància d'aquesta concentració, sobretot, afegeix, per la participació de 50 persones, espectadors, esclar, de 25 països. A veure, l'australiana Katia Johansson, professora d'investigació d'audiències de l'Escola de Comunicació i Arts Creatives de la Universitat de Deakin, va inaugurar les jornades amb la paradoxa dels públics. I la italiana Antonella Bloglia, actriu i promotora cultural, va parlar del teatre com una eina d'innovació social. Després, taules rodones, per exemple, experiències d'escoles d'espectadors a Llatinoamèrica i a Catalunya. També tallers com, per exemple, ficcions socials, liderat per Roger Bernat, que és un creador d'espectacles on el públic ha d'implicar-se sempre, 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 molt activament. En Daniel Martínez, a l'acabar el congrés, ha manifestat que ha superat totes les expectatives i que tindrà una segona edició també a Barcelona l'any 2024. Ens heu fet participar en els vostres pensaments, desitjos, pautes i praxis que, compilats en un manifest, marquen una fita històrica en aquesta recerca permanent de l'òptima relació entre l'escena i el públic. En canvi, en Jordi Martí, responsable de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, reconeixia el seu escepticisme inicial. Quan reps una invitació per anar a un congrés d'espectadors organitzat per la principal empresa privada del país, la primera cosa que penses és que serà un tema de màrqueting o una manera de veure com es poden vendre més entrades. Però no, afegeix en Martí, perquè ha servit per trencar esquemes, va admetre. Jo també haig d'admetre que la notícia em va sorprendre i també que no acabo d'entendre la necessitat, la bondat, l'interès real que pot tenir un congrés com aquest. Pierre Vilar ja parlava del teatre social fa molts anys, del teatre com una eina política per revolucionar la societat. Altres creadors, Brecht, Pinter, Bruch i un llarg etcètera, també han dit i fet obres, diguem-ne, revolucions estètiques i de fons, per canviar el sentit del fet teatral. Però jo, a la meva edat, i després de veure teatre des de que era una criatura, no estic segur que un congrés d'espectadors pugui canviar de veritat alguna cosa substancial. En qualsevol cas, estimats germans, us dic una vegada més que Déu faci més que nosaltres. Amén. Parlem de teatre I com deia al principi, ho parlarem amb quatre persones que tinc aquí a l'estudi. A més, haig de dir que amb moltes ganes, perquè és la primera vegada des de fa molts mesos que tenim aquí la possibilitat de compartir l'espai amb aquestes quatre persones. I són les persones que representen la mostra de teatre de Vall d'Oreig, que és la 28a, que déu-n'hi-do. Hi ha una persona que va fer així amb el cap, perquè és una de les que va començar precisament fent mostres de teatre. La Trini Escriuer. La Trini, bon dia.
Molt bon dia.
I benvinguda a aquest estudi.
El 94.
El 94, imagina si fa anys d'això. Sí. També tenim aquests altres convidats, tots ells perquè participen d'una forma directa amb aquestes obres que estan programades i que comencem a comentar-ho. I saludem-se. Comencem per dir que l'Eloi Folguera està aquí també. Bon dia, Eloi.
Bon dia, quin plaer.
Estic content que sigui així, perquè ell és l'autor de la primera obra que es farà d'aquesta mostra. I també tenim la Marcenya Vaqués. Marcenya, benvinguda.
Gràcies, Eduard.
Perquè també és l'autora i la directora de la segona obra que es farà amb aquesta mostra. I també tenim la Carme Ballesteros.
Hola, bon dia a tots.
Què tal?
Molt bé.
Perquè ara aquí, Carme, jo no sé, en qualitat de què vens?
Doncs de la que vulguis.
Bueno, a veure,
jo... En representació de Magma, res més.
En qualitat de Magma.
En qualitat de res. Jo poca cosa faig.
Poden ajudar-te a direcció o no?
Sí, ui, em toca fer moltes coses dintre de Magma. Bueno, però
o sigui... Està claríssim. O sigui, que tenim la Carme Ballesteros, que si no fos per ella, aquesta obra no es faria.
Bueno, realment aquesta sí que feia molt de temps que l'havia escrit el Guido.
Sí, no? Però... Que mai ve aquest autor, ni ha manera de que vingui.
Però la tenia allà arraconada i jo ja fa temps que li vaig dir que aquesta obra m'agradava molt. Bueno, i aquesta vegada, doncs, m'ha fet cas i sí, la farà.
Doncs vinga, comencem. Anem a fons. Eloi Folguera. Tenim el diumenge vinent, a les 6 de la tarda, a la Nau de Cultura de Vall d'Oreix, La Moneda. Què és La Moneda?
Què és La Moneda? Bona pregunta. La Moneda, imagineu-vos tres bons amics, en Bernat, en Ferran i l'Enric, que són amics des de fa molts anys. Tants anys com que van anar junts a la universitat. I, a més, tenen una afició molt particular, i és que col·leccionen monedes medievals. L'Enric les col·lecciona d'or, el Ferran les col·lecciona de plata i el pobre Bernat les col·lecciona petites i de coure. I a més tenen una altra afició des de fa molts i molts anys, que és que un vespre de cada mes es reuneixen per sopar i s'ensenyen aquestes noves monedes que han aconseguit, perquè per ells són molt importants. Semblen, doncs, tres amics molt benvinguts des de fa molts anys, però... Ai, perquè en aquest sopars comença a barrejar-s'hi altres temes que tenen a veure amb l'enveja. L'enveja de la feina que han acabat aconseguint, de la casa que un té magnífica i l'altre potser no, i quan s'embolica del tot és quan hi barregem les parelles. Per tant, no només parlarem de monedes, sinó de coses molt bàsiques i senzilles de la nostra vida. És una comèdia.
Pues una comèdia que té els seus punts dramàtics?
Sí, és clar. Té els seus punts dramàtics
no,
com...
No diríem que és una tragicomèdia. No arribaríem a
No arribaríem aquí, però és que els sopars catalans són això, eh? Ens conviden a sopar i acabem parlant rient i ens les acabem fotent.
Bueno, però hi ha una cosa que està molt clara, Eloi, i sempre que en aquest cas passa... Però hi tornen.
Ah, hi tornen, esclar. Perquè, caram, l'enveja és molt... Però és que, esclar, és que hi ha l'Enric que col·lecciona monedes d'or. I ho fa... Per quin motiu ho fa? Potser les monedes no interessen tant i interessa lluir-les. En canvi, potser el que les col·lecciona més modestes, potser aquest sí que ho fa d'acord. Descobriu aquest diumenge.
Bueno, ens ha deixat aquí una mica amb aquest sispons que diria el senyor Hitchcock, però a mi m'agrada pensar aquesta possibilitat de veure tres persones que han tingut una relació de molts anys i sempre aquestes coses passen que es mantenen, però sempre a vegades s'amaguen coses fins que un dia aparèixer.
Sí, sí.
No? Marcènia, tenim una obra, la segona que es fa en aquesta temporada, que en aquest cas serà el 13 de novembre a les 7 de la tarda, que és diumenge també, i és Espais en Blanc. Quins són aquests espais en blanc?
Val. Aquests espais en blanc són aquests que, de les converses que tenim les dones a vegades, i diem coses que realment són del que patim, del que realment sentim, que no ens atrevim a comentar o a dir de qualsevol, a qualsevol lloc. Aquestes són tres dones que es reuneixen eventualment en un lloc per prendre, reunir-se, parlar, prendre unes copes, i el que volia era reflectir, no?, aquestes converses que tenen molt de realitat, perquè això és, va ser un conjunt de cosetes que vaig anar acumulant en la meva vida, coses que es diuen les dones que no ens atrevim a dir davant dels homes o davant de qualsevol. I també té a veure amb la violència de gènere i amb la soledat de les dones. Sobretot quan són dones madures, que no tenen parella. En aquest cas, una d'elles sí que té parella, però rep una mica d'agressió del seu marit. I volia reflectir una mica què passa i què pensa cadascuna. Una ja està molt evolucionada, l'altra necessita parella, en fi, una mica, una barreja, no?, del que parlem. Són espais en blanc precisament per això.
Bueno, és curiós pensar que l'Eloi parlava de tres amics que es reuneixen,
casualment.
I tu parles de tres amigues que també es reuneixen, i que també amb aquestes converses que es produeixen, hi ha aquestes, diguem-ne, pseudoconfessions, no?, d'explicar-se, una forma de lliurar-se de coses interiors que poden estar patint, i una forma de lliurar-se és explicar-ho amb algú que se suposa que t'entendrà, que hi ha una resposta positiva per part de... És interessant pensar que aquesta similitud, que entre les dues obres,
els homes i les dones.
Sí, però molt em temo que els homes hi ha molta testosterona pel mig, és diferent, sí. És molt diferent una conversa.
Evident, això està claríssim, això està claríssim, això seguríssim. I tot dia amb l'evolució social que hi ha hagut en els últims, diguem, dues generacions.
Sí, sí.
Perquè si remuntéssim més enrere, encara seria... Bueno, fem un salt perquè aquí, des del punt de vista inclús de la humanitat, el que anem a parlar a continuació és d'un salt important. I per què? Perquè Mono Sapiens, que dirigeix el Trini Escrihuela, amb un sol actor, que hem de dir, no?, hem de dir, perquè és una feina, sí, és una feina fantàstica, suposo, segur, del Rafa Usero.
Ho estem passant molt bé, d'entrada.
Bueno, ell s'ho passa bé, que és el que interessa. Ell s'ho passa bé.
També pateix una mica,
Pateix molt.
Bueno, estem partint d'una obra que és Mono Sapiens, que és a partir d'una obra de Kafka.
De Kafka, Informe, sí, per a una
tant,
acadèmia.
Per tant, és una obra kafkiana, totalment.
Kafkiana, totalment. A més, va ser una de les obres primeres que a mi m'havien impressionat, m'havien impressionat molt, cap a l'any 1972-73, que la vaig veure al CAPSA per al José Luis Gómez.
Fantàstic.
Allò em va desmuntar tot el concepte que fins ara jo tenia del teatre, i això em va agradar molt. I nosaltres, a la mostra de Valldoreix, ja l'havíem portat una adaptació del Tian Gongbao, un molt bon actor, que va presentar-la ja adaptada amb un text més teatralitzat. I nosaltres, doncs, hem volgut ampliar-la una miqueta perquè no arribava l'hora, i és això, una mica la sinopsi és un simi que és capturat i engabiat, l'agafen perquè està distret i el tranquil·litzen, el seden i el porten cap a Europa. Va parar en un zoològic, però aquest simi no pot viure tancat amb aquella gàbia. Va parar en un zoològic i pren la decisió de cada sortir d'allà. I mica en mica es va fixant amb els humans, comença a caminar amb dues cames, i després, seguidament, es va començar a fixar amb la parla. va entendre que si parlava seria lliure. I a partir d'aquí comença a practicar, a practicar. I un bon dia, quan el cuidador entra a la gàbia i com cada dia li diu hola, bon dia, ell diu hola. A partir d'aquí l'ensinistra, li ensenyen, el culturalitzen, el vesteixen durant 5 anys, i avui ve a fer-nos una conferència i ens explica la seva visió dels humans i de la Terra i del comportament i dels avenços i de tot plegat.
Jo vaig tenir l'ocasió, la gran sort, bueno, també la vaig buscar, de que vaig veure aquesta obra, a la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona.
On?
A la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona, doncs en el centre, on feien les reunions fa un segle i mig, doncs va fer la conferència.
La conferència.
La va fer allà. O sigui, tenia una...
Impressionant.
Era, exactament. Era molt emotiu perquè, a més, José Luis Gómez és extraordinari. Bueno, el Refuser no es queda enrere, tampoc, eh? O sigui,
no.
Com a personatge. Però era extraordinari veure perquè cada es dirigia realment en aquell entorn que era exactament el lloc on s'hagués produït, si hagués sigut veritat, es produïa aquest fet. O sigui, va ser extraordinari.
Impressionant. Extraordinari. Doncs estem molt il·lusionats i esperem doncs, que la gent ho gaudeixi. Nosaltres hem ficat una miqueta un informe d'una antropòloga per ampliar una mica i després unes preguntes que des del públic, que serem actors nosaltres, li farem un cop hagi acabat unes preguntes que respondrà també per ampliar una mica doncs, temes com la cultura, l'ensenyament, les guerres, una miqueta, ampliar una miqueta. Ens hem atrevit per una mica un atreviment, perquè un text d'aquest tipus, però per ampliar-la una mica i donar una mica més del que està passant en l'actualitat.
Hem actualitzat una mica en funció de la...
Una mica, sense... Hem respectat moltíssim tot el text, només al final, amb aquestes preguntes, hem volgut ampliar una miqueta aquesta sensibilitat i parlar molt de sentiments, també, perquè ell, de fet, el que més greu li sap és que la societat l'ha humanitzat, però els sentiments no se li accepten. Com el se sent. Aquesta és, és una gran...
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. A veure, acabem de moment, aquesta volta que hem fet, que la tornarem a reprendre.
Déu-n'hi-do. Bueno, la de la Marcènia la vaig veure jo ja fa molts anys.
13. La vam estrenar fa 13 anys per la violència de gènere, de la violència
la vaig
de gènere.
Veure, que hi havia altres actrius que ara.
Sí, tenim una altra
lent. I molt bé, molt bé.
Bueno, tenim la Nina Trencada, d'Avui de Matioli, a veure si un dia ve d'Itàlia, una punyadera... Ai, perdó,
sí.
Una vegada vull dir.
Ja li he dit moltes vegades que vingui, però noi,
no hi ha manera.
No hi ha manera.
No hi ha manera. Bueno, en qualsevol cas, la dirigeix el Quim Castelló,
sí.
I hem dit que la Carme Ballestero doncs, no fa res dins de l'obra, però que si no estigués ella...
Aquesta vegada no surto.
No hi hauria obra. Aquí tenim també 4 personatges.
4. És un drama, eh?
És un drama.
És un drama, sí. 4 personatges. D'aquí, la història és un noi que ve d'Argentina, abandonat per la seva mare, i arriba aquí a buscar les arrels de la seva família, perquè la seva família sap que són d'aquí. I s'ha de trobar amb un senyor i li explica que d'on ve i per què està, i vol saber la seva mare on és, qui és el seu pare i què ha passat. I aquest és el principi d'una història. Com sempre, doncs, bueno, és drama, no hi ha comèdia. Bueno, potser hi ha uns moments que sí, que pots fer riure pel guió, però de fet és arribar al final per saber doncs, una veritat que també engloba doncs, emocions i coses lletges que les dones pateixen. I aquesta és l'obra. Ja veurem. Té 5 actes i, bueno, jo tindré feina perquè tinc canvis d'escenari. Però bé, ens en sortirem.
Home,
crec que té... té pes, bueno, és emocionant, té molta emoció.
Aquests ja quatre personatges que ha citat, o sigui, si aquesta persona, aquest home, ve de l'Argentina, es troba...
És el fill, llavors es troba amb el marit, amb la parella de la seva àvia.
La seva mare.
La primera cosa que fa és trobar-se, buscar, i troba la parella de la seva, no és... de la seva àvia. De la seva àvia. Després surt l'àvia i surt la mare, que ell no la coneix, no es troba amb ella. Realment el primer acte només és ell amb aquest personatge, amb aquest senyor, que troba per saber aviam si ell li desvela què ha passat amb la seva àvia, què ha passat amb la seva mare. Bueno, ell no sap res, no sap ni de la seva àvia, i ell li explica coses, però no li explica la veritat perquè no la sap tampoc aquest senyor. Es troba amb ell però no sap què ha passat.
O la veritat, segons qui ho explica, és d'una forma o d'una altra.
Fins al final no se sap la veritat.
Molt bé, doncs jo penso que tenim una perspectiva de quatre obres que tenen molt d'interès i que esperem que hi hagi una resposta del públic en aquest sentit. Sempre jo, quan veig aquest tipus de... parlant amb vosaltres, per exemple, jo me penso, una sola representació a vegades pot quedar curt. No sé què en penseu, Eloi.
Bé, per sort, els que hem tingut la sort d'assistir bastantes edicions de la mostra, ostres, sabem que hi ha molta afició i el públic és molt interessant. Jo ara venint cap aquí recordava les actuacions del Casalet fa tants anys i aquella màgia que tenia, la nau en té una altra, però sens dubte aquí hi ha molt amor i passió. Sí que és cert que una sola actuació doncs pot quedar, ostres, una mica, doncs, que ens queda aquí. El nostre grup, per sort, és un grup, per exemple, que fa gira arreu, i aquest, per exemple, aquesta tardor la tenim plena, però sí que és cert, doncs, que són obres, pel que he escoltat, que val molt la pena que facin una gira. Magma, hem coincidit moltes vegades en mostres i concursos, sí. i amb Espiral, no cal ni dir-ho, també, vull dir que no són obres que es queden només aquí, sinó que circulen arreu i que molts públics de Catalunya poden gaudir.
Sí, no, però jo em referia no tant al fet aquest de girar que me passa, sinó per exemple, aquesta obra que presentes tu es farà el diumenge, però per què no dissabte i diumenge?
Això és un altre problema.
Aquest és un altre problema. Bé.
Això és un altre problema, però un altre problema.
Aquesta primera mostra s'actuava dissabte i diumenge.
Bueno,
quan vam començar d'aquesta manera, els grups venien sense cobrar, no sé com ho vam arribar, però venien dissabte i diumenge.
La EBD ens ha donat oportunitat de presentar-la dues vegades. El problema és la venda d'entrades i omplir la nau de gent, i això és un esforç, no? Per exemple, aquesta obra la presentem després de 13 anys amb un nou elenc i potser la farem girar, doncs no la volem, no hem demanat dos dies, no hem demanat, però podem demanar dos dies.
Sí, però és molt complicat.
Però és molt complicat,
no,
perquè
no accepten d'entrada, sí. I no és allò que estigui
establert
que la mostra s'ha de fer dos dies.
La resposta en general, us pregunto als quatre, la resposta en general, girant, per exemple, doncs girant a diferents ciutats i diferents pobles de Catalunya, quan arribeu, si la resposta en general és positiva en quant a públic, o heu vist diferència, per exemple, abans de la pandèmia i després de la pandèmia?
Per descomptat, si voleu explico l'experiència de Punt i Seguit, per exemple, i d'altres grups en els quals estic implicat, hi ha hagut una gran diferència. És cert que justament l'any 2019-2020 inici, els que ens van deixar i vam poder, ja es començava a notar un increment de públic. Jo recordo que als anys 90 i sobretot els 2000, la mitjana arreu de Catalunya eren uns 40-50 espectadors. Precisament Vall d'Oreig era l'excepció, perquè tu venies aquí al Casalet i estava ple com un ou. Però la mitjana era aquesta. Però ja vam començar a detectar, abans de la pandèmia, que hi havia un increment de públic, i parlo de concursos com Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Codines, Piera, Esparreguera, Barcelona, el de Gràcia mateix... Però és cert que és molt curiós, perquè s'obre el tema de la pandèmia i l'increment és espectacular. Si voleu donar un parell de dades, per exemple, a Sant Feliu de Codines, fa cosa d'un mes, vam actuar, i normalment s'actua al casal, que hi ha doncs, per uns 200 espectadors. Doncs érem 400 en el centre cívic. Això feia anys i panys que no es veia. Però és que arreu on vagis, aquesta tardor, hi ha públic, i més públic que abans. I és un fet curiós, perquè quan llavors llegeixes i vas a Barcelona, s'estan... s'estan justament doncs, dient ostres, ens ha davallat el públic, aquí hem notat l'efecte pandèmia i que no estem recuperant aquests públics. Tant és així doncs, que l'any passat es queixaven de que fins i tot podies aconseguir entrada el mateix dia, cosa impensable fa uns anys, no? Havies d'agafar-la al Teatre Lliure, l'havies d'agafar molt de temps, no? I és molt curiós perquè el Teatre Amateur ha fet un augment, ha superat molt bé aquest repte, i cosa que al teatre professional li està costant molt més. És molt curiós. Per tant, això vol dir que es consumeix més teatre local, i jo vull creure també que és cert que llavors també preguntes quanta gent s'inscriu a mostres i concursos i ha augmentat. La mitjana de fa uns anys era que arribien una trentena, quarantena de propostes, i ara no baixen de la cinquantena de propostes. Per tant, ha incrementat el nombre de grups que intenta portar els seus espectacles de gira, i per tant jo vull creure que també ha augmentat la qualitat dels espectacles. Per tant, augmentes qualitat d'espectacles, augmentes oferta d'espectacles i tens un resultat de més espectadors. És molt curiós.
Marcènia,
sí. Sí, que nosaltres acabem el diumenge de presentar l'obra L'art de la comèdia a Montblanc, a Tarragona, i el teatre es va omplir. Vam estar sorpresos perquè no ens esperàvem aquesta acollida tan important, molt interessant. Crec que això té molta raó, perquè havíem parlant amb el director d'allà, del teatre, deia, no sabem, perquè clar, és un cap de setmana llarg, potser que no vingui molta gent, i vam omplir.
Això va passar al Teatre Auditori d'aquí de Sant Cugat, doncs que jo també creia que el fet del pont, del llarg pont, suposaria doncs, una baixa, i el teatre estava ple.
Ple a vessar, sí, sí.
O sigui que... vol dir que hi ha gent per tot, Trini?
Oh, sí, sortosament.
No, perquè el fet aquest que apuntava l'Eloi, penso que és molt important el considerar que, tot i les dificultats que a vegades hi ha, també és veritat que en segons quins llocs, si són més petits, potser hi ha un tipus de reacció diferent. És més difícil precisar què passa en una ciutat com Barcelona, perquè a part que hi ha un públic que no només és de Barcelona, hi ha un públic que va a Barcelona a veure teatre, però hi ha hagut un fracàs, per exemple, doncs, amb aquesta home musical de Stephen Sondheim, del Golfos de Roma, hi ha hagut un fracàs absolut, cosa impensable, considerant que davant de tots hi ha el Jordi Bosch, per dir alguna cosa, a part dels altres.
Totalment impensable, i a més a més tu apuntaves un tema molt important, i és aquest que ara estan descobrint que molt bona part dels espectadors que tenien a Barcelona no són barcelonins, sinó que venien dels voltants, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, etc. I aquest públic ara no va aquí. S'haurien de preguntar per què aquest públic no va aquí i per què decideix consumir teatre local. És molt interessant el que estàs dient, perquè justament ho llegia i és cert, no? Jo parlo per la meva experiència pròpia, jo era dels habituals i ja no ho soc tant. Hauríem de preguntar-se per què no ens crida l'atenció. Potser també té a veure amb la programació. També s'haurien de preguntar això, eh?
Jo aquest dia vaig anar a veure La Trena, que no és precisament una cosa comercial. El teatre estava planíssim, i a més la qualitat del muntatge i de l'actuació, genial.
La Trena ve el mes de gener aquí al Teatre Auditori, i en aquests moments, avui, ja està la meitat venut.
Sí, i a més l'han allargat fins al 18 de desembre. Exacte. A Barcelona, perquè no l'havien de fer tan llarg.
Clar, considerant de totes maneres doncs, qui són els que estan sobre l'escenari, aquestes quatre dones que estan sobre l'escenari, mi em sorprèn absolut.
Sí, el que passa és que la gent en general es deia que volia riure al teatre, i més després de la pandèmia, i estem veient que no.
No.
Que doncs és bon teatre i la gent valora això.
Sí, jo volia comentar, si voleu, si us sembla, què en penseu d'aquest congrés d'espectadors?
Del cas que has explicat tu.
Del que he parlat, sí. Heu llegit alguna cosa?
Jo poca cosa.
Jo sé que he llegit, sí.
M'he assabentat per tu.
Jo estic d'acord amb el que tu dius, o sigui, el que tu has dit, crec que estic molt d'acord, perquè no canviarà res la situació del teatre. Potser l'espectador vulgui més comicitat o actors més locals, però jo crec que és interessant que ho facin, perquè jo crec que tot és important, però estic d'acord amb les seves últimes paraules.
El que passa, si em permeteu, és que sí que és veritat que el teatre està en un moment de reflexió. Això és indubtable. Des del Teatre Amateur, on fa res, ni un parell d'anys, vam fer el segon congrés, on intentàvem redefinir quines línies hem de seguir, preguntar-nos on som i cap on hauríem d'anar. I més en un moment d'augment del teatre amateur, perquè la Trini ho corroborarà, fa 20 anys no hi havia ni el gran nombre de grups que hi ha ara, ni el gran nombre de mostres i concursos, ni la gran possibilitat de fer una gira.
Aquest augment de propostes nosaltres ja la vam anar rebent i veient com creixia. I ara no l'organitzem nosaltres.
Sí, i el que anava a dir és això, que el teatre en general està en un moment de reflexió, és cert, no? I això és així. I que hi ha escoles d'espectador a Barcelona, n'hi ha molt, hi ha moltes escoles d'espectador. Me'n recordo, per exemple, la que feia l'Espai Brossa ja fa molts i molts anys. És a dir, que hi ha escoles d'espectador i que l'espectador cada vegada se'l vol tenir més en compte, és cert. I suposo perquè estem en un moment on reflexionem cap on vol anar o cap on hauria d'anar. I crec que en moments de crisi és quan es fan aquestes preguntes. Ara, que crec en concret pugui arribar a unes conclusions, no ho sé, tampoc no hi vaig ser, però sí que estem en aquest moment, no?, de reflexió tots plegats, del congrés de fa un parell d'anys o un any i mig, ja no me'n recordo, en vam treure unes conclusions que sortien en unes actes per a veure cap on hem d'anar. I per tant el teatre s'està preguntant en aquests moments d'aquesta, on es troben en aquests moments inserit en aquestes noves comunicacions i en aquestes noves llenguatges, cap on hem de tirar, no?
Sí, sí, jo estic molt content perquè estiguem parlant d'això, però hi he fet entrar a un altre convidat que el tenim aquí, en Tian Cosidor. Bon dia, Tian.
Bon dia a tothom.
Estic molt content. Costa't amb aquí.
Així. Sí, així millor? Perfecte.
Sí, perquè no, perquè tu saps perfectament que coneixes el mitjà i per tant no hi ha cap problema.
Sí, el que passa és que tinc una mampara aquí al mig.
Que et toca el nas.
Totalment.
Que et toca el nas.
I no et veig. Ara sí.
En el bon sentit de la paraula.
Sí, correcte.
Bé, jo us volia presentar, no sé si jo penso que podem compartir aquesta taula, perquè us vull presentar el Tian Cosidor, hi ha uns que ho coneixen, sí. Potser l'Eloi no, potser tu no.
Presenta.
Perquè l'Eloi Cosidor és la persona responsable de Can Ninot. I Can Ninot, teòricament, és el teatre més petit de Catalunya. I és el teatre més petit de Catalunya, i a més, a part d'això, doncs és la persona que tira endavant una mostra de titelles que es fa aquí a Sant Cugat, i estem arribant a la setena. La setena que començarà aquest dissabte. Aquest dissabte, Tian?
Sí, no, el divendres.
Divendres, començarà aquest divendres. I m'agradaria que compartir-ho, perquè hi ha moltíssima gent, abans comentàvem el fet dels espectadors i de la variació, que quan parlen de titelles, donen impressió, ah, sí, és aquella cosa, sí, allò pels nens, no? És aquella cosa d'infantil, sí, va... Sí, titella. No. És alguna cosa més. Perquè hi ha titelles per nens, però hi ha titelles que no són per nens. I m'agradaria que el Tian ens expliqués una mica tot això. Què és la mostra de titelles d'entrada i a continuació aquest plantejament?
Sí, efectivament. La mostra de titelles va començar fa 7 anys, passar el temps, eh? Nosaltres portem 11 anys ja amb el Teatre Obert. Durant aquests anys han passat moltes coses i la mostra l'hem anat mantinguent i s'ha fet més gran. Curiosament, amb menys finançament. Per tant, amb més patrocini per part dels artistes i menys de l'administració pública.
Sorprèn, eh?
sorprenent, oi?
Em sorprèn molt, això, eh?
Sí, estrany. Oi?
Bueno, jo tocaré, jo tocaré. Digues, digues.
Aleshores, la mostra de Titelles va néixer amb la voluntat d'assegurar una plaça pels Titelles, que Ninot és una associació de la qual jo en formo part, sóc el president i sóc qui ho va tirant endavant. Hi ha una part, evidentment, per mantenir el local, que són les programacions, i després hi ha tota una part de recolzament a les companyies, companyies que formen part de l'associació o no, com és la mostra de Titelles, no? I la mostra de Titelles ens permet, doncs, portar una programació diferent a la que podem oferir cada cap de setmana dins del nostre teatre, perquè realment aquí a Sant Cugat el teatre és molt petit, l'escenari és un 4x2 i en 6 fileres de públic, vull dir que és petitó, petitó, ideal per Titelles de petit format, però com bé deia el nostre company, no tots els Titelles són per infants, també hi ha Titelles per adults i hi ha Titelles per joves. En la mostra també intentem acostar i fer una mica de pedagogia sobre aquest tema, perquè curiosament els Titelles fa molts segles que estan entre nosaltres, però mai el seu origen va ser per nens, sinó tot el contrari. Va ser un origen litúrgic, va ser un origen pels adults, va ser un origen per explicar coses del més enllà, i sempre des de l'edat mitjana han estat lligats, això sí, al gambarrisme. I el gambarrisme per adults, i el que pot explicar un titella no ho pot explicar un actor, i en aquell moment més que mai, perquè amb un titella no el podies posar a la presó i amb una persona sé que li podies tallar el cap, no?
Bueno, això no diguis massa alt, perquè fa poc temps vam tenir una experiència en aquest sentit bastant sí. preocupant.
Tens tota la raó, i companyia que vam convidar després aquí, de Títeres des de Abajo, que va venir abans de la pandèmia, just abans. Sí, sí.
Bé, la mostra de Titelles aquest any, el que jo veig és que, a més, el que tu intentes sempre és obrir l'espai i a Can Ninot es fa, però a més es fa al carrer.
Sí. Hi ha una voluntat de que els Titelles surtin al carrer, com que hi ha un mínim finançament públic, doncs és la manera de tenir un retorn, i a més també és la manera d'acabar de finançar la mostra a través del mercadet d'artesans que també muntem. O sigui, la col·laboració amb els tècnics municipals de cultura ha sigut fantàstica, no tenim cap queixa, vull dir, hem treballat superbé, tenim la sort que a Sant Cugat tenim uns tècnics de cultura que treballen molt i molt bé, i gràcies a això la mostra, doncs, va tirant endavant i tal, però clar, hi ha el finançament que hi ha i es necessita un finançament que a mi en certa manera ja em sembla bé, que hi hagi una convivència entre el finançament públic i un finançament privat, perquè a més una de les coses que nosaltres pensem és que la cultura ha d'anar al servei del comerç de proximitat i ha de ser un motor econòmic més. Per tant, aquesta barreja em sembla molt interessant, i també ens mirem les parades que venen. O sigui, no tenim gent que va a Portaferri, a Guarda Triomf, i compra cosetes fetes en els majoristes, sinó que procurem que tant els artesans com les parades d'alimentació, etc., siguin de quilòmetre zero, siguin realment artesans i que sigui un motor en aquest aspecte.
Quantes obres es presenten?
10 obres. 11 en realitat, perquè el diumenge a la 1 tenim a la plaça de l'Hom dos companyies locals de la Floresta, Hilari Hilari d'Esparpajo Clown, que fan dos muntatges seguits, però combinats fan un espectacle la durada són d'uns 45-50 minuts. Ja sabeu que a vegades els números de Titelles de carrer, que també reivindiquem, són més curtets, i per tant ho hem sumat perquè sigui una sessió més llarga.
Perquè estem parlant de la plaça de l'Hom, de la sala Clavé de la Unió.
Correcte.
I també de Can Ninot, evidentment.
Sí, senyor. Sí. I aquest any, l'any passat vam fer la mostra sense comptar amb Can Ninot per temes de restriccions d'aforament, perquè encara estàvem amb el tema del Covid. Aquest any, com que l'any passat vam desbordar de gent, l'any passat vam fer dues mostres, una al març, recuperant la del 2020, i una al novembre, i les dues, bueno, massa gent, i per tant sí que hem volgut que hi hagi uns espectacles petitons que passin a Can Ninot, però la major part passen a la sala Clavé per un tema d'aforament, perquè hi ha molta gent ja.
Aquí, en la programació, veig que hi ha, en algun cas, dieu, tots públics, tota mena de públics, se suposa,
sí.
Alguns casos de 0 a 3 anys,
sí.
Alguns casos públic familiar.
Correcte.
La diferència, bueno, està bé, evidentment, la de 0 a 3 anys està claríssima, sí. I no cal dir altra cosa. Però tots públics i públic familiar...
Hi ha una distinció, de fet, o sigui, una obra que va destinada al públic familiar... va destinada principalment als nens, és com una pel·lícula familiar, i una pel·lícula de tots els públics, igual que una obra de teatre de tots els públics, no és exclusivament per nens, tot i que el seu contingut és apte perquè un nen ho vegi, però no va destinat a ells. Aquesta és la distinció que fem en la programació. La programació de tots públics és una programació més pensada per joves, més pensada, ja es veuen a l'horari, que no és per nens, perquè és a la 1 del migdia o a les 7 de la tarda, vull dir que no és una hora on els nens estan dinant, els petitons, ja tenen la seva franja a les 11:30, per tant, a les de la 1 del migdia no és una obra perquè vagis a veure amb el teu fill petit, tot i que pots venir, no passa res, però no està pensada per ells, està pensada per la gent més gran i que no s'acosta habitualment als titelles. De fet, hi ha una obra a la 1 que portem del Brasil, a les 7 portem una companyia que és de Xile i d'Holanda, perquè estan establerts... d'Holanda, de Polònia, que estan establerts obrint un espai ara a l'Hospitalet, des de fa poc. I després també portem les companyies locals d'Hilari Hilari i d'Esparpajo Clown a la 1 del diumenge. Aquests tres muntatges són els muntatges que nosaltres hem acostat per un públic una mica diferent al que tenim habitualment a Can Ninot.
En la majoria dels casos, sobretot els que estan a la plaça de l'OM, són gratuïts.
Tots els de la plaça de l'OM són gratuïts, els que es fan a dins d'un espai tancat són de pagament. Sí.
Ara m'agradaria, si us sembla, m'agradaria obrir una mica amb tots vosaltres la vostra experiència en relació, per exemple, al Teatre de Titelles. Eloi.
Bé, com que jo tinc dues nenes, sí que hi vaig. Per exemple, som bastant assidus al Teatre Arlequí de Sabadell, que fan titelles.
Que ha tancat, per cert.
Tancat. Mm. És trist, eh?
Sí.
Carrer del Sol.
Sí, sí.
I bé, és la meva experiència llavors de petit, però sí que és veritat que és bastant escassa, si jo hi paro a pensar. No és pas... Potser perquè a casa érem més de tradició teatral, no ho sé, o potser perquè no hi havia tanta oferta, no ho sé, això potser ens ho podràs explicar una mica.
On vivies?
A Sabadell.
Jo no sé quan eres nen que arribava a Sabadell. Clar. O no, però sí que és veritat que des dels anys 70 ja va haver un boom del teatre visual i de titelles a Catalunya, que es va perdurar, jo crec que fins a finals dels anys 90, que es va perpetuar fins a la crisi del 2008, on hi va haver una caiguda brutal, igual que la que estem tenint ara, i que també s'ha vist afectada perquè l'Institut del Teatre va deixar d'oferir una llicenciatura especialitzada en teatre visual i de titelles, per tant hi ha hagut com una mica de moviment amb això, i que la gent més gran que jo tinc 46 anys, entre la meva edat, o sigui, de la meva edat cap avall hi ha poques companyies que s'hagin generat noves, de la meva edat cap amunt hi ha moltes que s'estan jubilant, des de Vini Xiflat a La Claca. Bueno, clar que ja fa temps que ha desaparegut,
I tant.
Però vull dir que van ser un dels renovadors del llenguatge de titelles.
I van anar per tot el món,
però també han anat per tot el món l'Asta Quirot, que també s'ha jubilat.
Sí, és veritat.
Vini Xiflat, poc li falta. Teatre en miniatura, que abans es deia Titelles les Granotes, també es jubilarà aquest any o el que ve. Vull dir que jo crec que probablement a Sabadell coses havies de tenir, perquè a més hi havia la xarxa, si no m'equivoco, Sabadell, i programaven titelles. El que sí, a veure, sí que és veritat que els muntatges de titelles es renoven poc, perquè trigues entre 9 i 12 mesos en produir un espectacle, no els 3 mesos habituals que triga una companyia normal, i per tant aquests 9 mesos els has de rendibilitzar d'alguna manera i els has d'anar fent i a més moure-ho és menys costós, però sí que cada vegada està més maltractat perquè es programa més amb espais polivalents pel fet de ser petit, i per tant hi ha hagut com un desajustament amb això.
Bé, jo penso que hem tocat un tema, ha sortit dues vegades, el tema de la inversió pública, de les subvencions, de les ajudes, i és un tema recurrent perquè, malauradament, això és veritat i es produeix, i a més sembla que a vegades la paraula cultura sempre està sempre a la boca de que són els responsables de tipus governamental, sigui el nivell de govern que sigui, i a l'hora de la veritat els resultats efectius, els resultats reals, no són els que haurien de ser. Però és així. Escolteu, el temps se'ns està acabant. M'agradaria, Tiana, que ens diguessis que el que vulguin comprar entrades per la mostra, com s'ho han de fer?
Sí, les entrades anticipades les podeu trobar a canninot.cat, a la nostra web, a l'apartat de mostra de titelles o de la programació habitual de Sant Cugat. I si no, doncs, si en queden, el mateix dia a la porta a partir d'una hora abans. Però s'acostumen a esgotar, o sigui que...
Perquè les capacitats, per exemple, de la sala Clavé o de què...
Doncs compta que van entre 50 i 100 i escaig.
En funció de la gent que vagi...
Sí, entre 50 i 100 i pico, depèn de l'espectacle i depèn del format de l'espectacle, ja tampoc pots posar 300 persones a veure. Sempre es queda gent fora, però hi ha l'espai que hi ha.
Molt bé, doncs escolteu, gràcies per estar aquí una vegada més.
Gràcies per
convidar-nos i esperem que tinguem ocasió de continuar, i us despedeixo a tots perquè si dic els noms ja no em donarà temps de poder fer l'agenda que haig de fer encara. Però no us mogueu perquè hem de fer encara una fotografia amb el Tian, perquè si no, no? I mentre l'Oriol em posa la música, doncs ara ens farà la fotografia que ens calia per acabar. Cosa molt important. A on es poden comprar les entrades de la mostra de Vall d'Oreix?
Exacte, en trapolis.com. 5 euros. Les entrades que hagin quedat disponibles es vendran des d'una hora abans de l'inici de cada representació.
Molt bé, doncs ara escolta'm, no em treguis la veu, perquè diem ràpidament, abans que se'ns acabi el temps, què hem de fer, que és l'agenda del cap de setmana, i direm que avui dijous a les 20 al Bocamoll de Torreblanca, concert amb Clara Bardagí, que és aquesta veu que esteu escoltant, veu i teclat, i Joan Carles Marí, veu i bateria. Divendres a les 20 al Teatre Auditori, Teatre Monopoli, de Marc Monegal, interpretada per Eduard Buch i Sara Espígol. I dissabte a les 20 al Teatre de Mirassol, La revolució de les quatre idees, de Gavi Jiménez. Direcció de Montserrat Bonet, interpretada per Abel Reyes Alabar, Marta Rieder Ibau i Francesc Sensada. Diumenge a les 12, Cambra Singular de Música a l'Espai OH de l'Ajuntament, amb Quartet Vivancos. I a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, dansa amb el Ballet de Barcelona, que presenta el Llac dels Cignes Tongue, amb 30 ballarins a l'escenari. I a les 20:45, ja a la cafeteria del Teatre Auditori, en David Mengual, Maitia. Però, evidentment, també tenim el Teatre de la nau de Vall d'Oreix, una obra que es diu La Moneda, de l'Eloi. L'Eloi, no us ho perdeu. O sigui, hi tenim tot el que ens ha explicat el Tian Cosidor dels Titelles. Que sigui per grans i que sigui per petits, és igual. Aneu-hi, aneu-hi, aneu-hi. Adeu.